La tecnologia millora les cures? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Avanços tecnològics n'hi ha molts i alguns més cridaners que d'altres. Per exemple, en l'àmbit de la salut, la robòtica aplicada a la gent gran obri llums i ombres en el que serà el futur de les cures. Sabem que un robot, per exemple, no es queixa i no implica pagar seguretat social, però no sabem si seran capaços de fer una feina emocional també necessària. De tot això en parlarem amb Ferran Didac Lluc, que recentment ha presentat l'article Els robots per atendre la gent gran a l'anuari de l'envelliment de les Illes Balears. Però també parlarem amb Yosune Salinas Bueno i Maria Francesca Roig Maimó d'una altra eina que tot just s'acaba de presentar, Rebeca, un sistema tecnològic que utilitza videojocs i intel·ligència artificial per facilitar la rehabilitació del coll i millorar l'avaluació funcional de pacients. Abans de començar, però, com sempre, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes notícies que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui ens centram en un clàssic, els chemtrails o esteles químiques, un concepte que neix d'una teoria de la conspiració segons la qual les esteles de condensació fetes per avions serien compostos per productes químics nocius. I un dels grans defensors d'aquesta teoria és el futbolista Marcos Llorente.
Yo lo vivo con mucha naturalidad y bueno, pues yo miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca, entonces normal para mí no es, y eso es lo que intento transmitir. Luego hay gente, bueno, miles de personas que me escriben dándome las gracias, y luego siempre está el típico que te dice que es vapor de agua y no sé qué. Yo antes cuando veía al cielo no veía estas cosas, entonces... Lo único que digo es que para mí no es normal, y no solo lo digo yo, lo dice muchísima gente y cada vez más. ¿Y qué es? No tengo ni idea, ojalá alguien salga a decir qué es.
Una cosa té raó, molta de gent de cada vegada més està parlant d'aquests chemtrails, però primer de tot és important que ens demanem per què feim preguntes sobre física a un futbolista. Després anem a rebatre aquesta teoria precisament amb un expert en la matèria i no amb molta de gent. Ell és José Luis Oltra, graduat en física i màster en física avançada amb especialitat en física teòrica. És divulgador científic professional. Principalment fa feina de molt interessant i també a xarxes socials sota el nom de 42.
Això dels chemtrails no té ni cap ni peus. L'explicació física és molt senzilla. Estes bandes blanques que deixen els avions quan passen no són més que esteles de condensació. Quan l'avió crema combustible per a poder volar, expulsa partícules diminutes que són producte d'aquesta mateixa combustió. Sobre aquestes partícules es dipositen les molècules de vapor d'aigua que hi ha en l'atmosfera, formant gotes o, si estan a prou altura i fa fred, cristalls de gel. És a dir, els avions estan formant núvols, i com a núvols que són, hi haurà dies que romandran durant hores i dies que es dissiparan en pocs minuts. Però en qualsevol cas, l'origen d'esta conspiració no és científic, és ideològic. És un altre intent de fer-nos desconfiar de les institucions, coste el que coste. Els mateixos conspiranoics ni tan sols s'aclareixen amb el que defenen. Marcos Llorente i altres diuen que les esteles són una cosa recent, de fa pocs anys, però la conspiració va néixer oficialment als Estats Units l'any 95 i el cantant Prince assegurava veure-les ja durant la seva infantesa, als anys 60. Tampoc s'aclareixen amb el suposat objectiu d'estes esteles. Prince i altres diuen que és per a controlar la població, causant agressivitat o depressió. Quan hi ha sequera, com en 2023, diuen que és per a provocar la sequera. Quan plou molt, com a València a l'octubre del 24, diuen que és per a fer que ploga molt. En fi, un despropòsit sense cap trellat científic.
Idò, i ja ho sabeu, les esteles químiques, aquests chemtrails, no existeixen, són núvols provinents de la condensació. Amb la nostra secció setmanal de l'enviat especial del món geek, és a dir, el món freak tecnològic i informàtic, Pato Conde avui ens parla d'un concepte que no sabem si coneixereu, Vaporwave.
Si em poso a pensar en una imatge que faci una representació de lo que entenem per internet o univers digital o tot aquest món de cibernètic, segurament en el meu cap venen coses com la pel·lícula de Tron, que els personatges se fiquen de dins un videojoc i tenen tot aquest microunivers o molt macrounivers, perquè tampoc s'entén molt bé si és molt obert. Una pel·lícula que, de fet, ara té una seqüela que està al cine i encara no l'he vista, però bé, venen totes aquestes imatges d'aquesta oscuritat i llums de neon i blaus i magentes i roses. Així que per aquest programa he cercat un poquet el representant d'aquesta estètica, que és un moviment que va néixer a l'any 2010 mesomanco, que es diu Vapor Wave. El Vapor Wave és una estètica com una nostàlgia retrofuturista que va néixer en aquesta dècada i ens conta, bé, està tota carregada d'aquests símbols de neons i com una espècie de Miami els 90, però del futur. I té també com representants aquestes escultures clàssiques, i tota aquesta barreja amb un collage fan l'estètica natural d'aquest moviment. És un moviment que està molt vinculat amb l'art a les xarxes o pre-xarxes socials, però vull dir a la xarxa global. Un moviment molt vinculat a la música electrònica, també. De fet, un dels discs més com clau d'aquesta dècada és el de Chuck Person's Echo Jams, volumen 1. És un disc que el podreu trobar a archive.org, aquesta pàgina que hem xerrat uns programes abans. És un disc que fa tota aquesta barreja de sons, de lounge, de jazz, de rhythm and blues, però molt filtrat, amb molt de delay i baixant els tempos, per donar aquesta sensació de nostàlgia de la tecnologia, no? És un moviment que, evidentment, no s'ha quedat només a lo digital. Ha travessat fronteres i ha format part del món de la moda, i té tota aquesta estètica com cyberpunk, però futurista, d'un món que ens han promès i mai ha arribat, no?
Un moviment artístic i musical, un mem internàutic, icones dels 80, informàtica, cyberpunk. Com ens explica en Pato, el Vaporwave ha anat més enllà, ha anat creixent, i que però prové d'un concepte anterior.
El termini de Vaporwave ve d'un altre terme que és Vaporware, que el Vaporware al internet o al món del software és un producte que les empreses prometen que treuran o que fabricaran i tal, i se fa moltíssima publicitat, moltíssim hype a tothom, i mai el duen a terme. O sigui que és un producte que mai existirà. En aquest estil sí que podem remarcar com una atmosfera molt onírica i surrealista, sobretot amb reminiscències dels anys 80 i 90, però no els que varen tenir, sinó com una imaginació, com una estètica imaginària del que varen ser aquestes èpoques, no? Perquè si pensam directament No sé, aquestes, totes aquestes sèries que fan una representació dels anys 90 o dels 80, i jo que els he viscut crec que no tenen res a veure amb això, sí que tothom té aquesta sensació de que tot eren videojocs i neons i aquesta música electrònica de Duran Duran i que sonava a tots els temps. Potser en el meu cas sí que sonava, però no era tothom, no? I sí que tenim sèries que l'han representat i sobretot que han agafat molta influència d'aquest moviment, i un dels màxims exponents va ser la pel·lícula de Spider-Man, de Into the Spider-Verse, a la que sí que podem pues, veure que sí que empleen tots aquests colors magenta, cian, i sobretot una càrrega que segur que xerrarem en el pròxim programa o d'aquí un parell de programes, que és el món del glitch. L'estètica del glitch, que és l'estètica de l'error, de lo que qualque cosa que ha sortit malament a lo digital, també ha marcat una estètica, i si veieu aquesta peli que va canviar la història de les pel·lis de Spider-Man, pues, el trobareu per tot.
Codi Beta. Anna de la Salut. Tres ràdios Patrimoni.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Codi Beta. Anna de la Salut.
Deixaries que un robot t'acompanyés en el teu dia a dia? Tindries un animal de companyia digital o robòtic? Sembla ciència-ficció, però hi ha països que esperen tenir-ne en manco de 10 anys. La robòtica aplicada a la gent gran obri llums i ombres en el que serà el futur de les cures. Un robot no es queixa i no cobra seguretat social, però tampoc sabem si és capaç de saber si estem contents, si estem tristos, cansats o avorrits. L'anuari de l'envelliment de les Illes Balears s'ha presentat recentment i precisament un dels articles parla de tot això. Es titula Els robots per atendre la gent gran i es planteja la utilitat dels assistents robòtics a la gent gran, però també l'ús d'altres tecnologies i dispositius ja disponibles per a l'atenció de persones grans. Avui en parlam amb l'autor d'aquest article, Ferran Didac Lluc.
Ferran Didac Lluc, geògraf Mones, funcionari del Cos Superior de l'Escala Humanística i de Ciència Social del Govern de les Illes Balears. Ha publicat diversos llibres i articlats sobre la geografia, la demografia, la sanitat i el medi ambient de les Illes Balears, com, per exemple, la piràmide de grip de l'any 1908 de les Illes Balears o Premis Nobel i Grega Bretxa de Genero, Mogeres Nobel 1901-2023. En el camp de l'envelliment, destaquen els articles publicats a l'anuari de l'envelliment de les Illes Balears en què publica des de l'any 2010.
Benvingut a Codi Beta, gràcies per atendre la nostra telefonada, Ferran.
Moltes gràcies per convidar-me en aquest programa.
Si l'any passat escrivia La soledat i la gent gran a les Illes Balears, enguany Lluc s'endins en l'ús de la tecnologia, la intel·ligència artificial i els robots per atendre i acompanyar la gent gran. De fet, el Japó i la Xina ja han avançat feina en aquest sentit, no?
Sí, així és. De fet, una mica aquest article deriva un poc des de l'any passat que va parlar de la solitud, i una mica era analitzar com podia contribuir l'avenç de la tecnologia per atendre aquest tema de solitud. I bé, la resposta és que sí, i que hi ha països que aposten decididament cap a aquestes noves tecnologies i, en concret, des de robòtica, pretén de la població. Per un tema, o dos temes importants. Un és l'envelliment de la població, que fa que de cada vegada hi hagi més població del col·lectiu de gent gran i particularment de la població molt envellida que necessita més atenció. I, d'altra banda, a part de que aquesta població creix, de cada vegada fan falta més treballadors en el sector. I tant Xina com el Japó s'han donat compte de que, en molt de casos, no poden comptar amb aquesta mà d'obra i que han de cercar solucions. I una de les solucions, precisament, és la robòtica.
L'envelliment de la població i la necessitat de treballadors en aquest sector. Però quines tasques podrien desenvolupar aquests robots? Perquè l'article parla de diferents tipus, no?
Sí, bé, hi ha moltes classificacions en tot aquest tipus de tecnologia, però bàsicament podrien distingir dos grans blocs, diguem. Un, que serien més robots de tipus social, que millorarien el tema de sociabilitat i contacte amb altres persones o persones assistents o família, i d'altra banda, de tipus més assistencial, per ajudar a les persones grans en determinades tasques o personals com de la llar, no? Com el famós Neo, que ara a tot molt sona per les presentacions que s'han fet públiques i que ens de comunicació. Però la veritat és que ja hi ha robots que fa anys que funcionen i que ajuden a la gent gran, per exemple, a posar-se calcetins o doblegar roba o fer algunes tasques concretes i senzilles. Quin crec que serà el futur en aquest cas? Jo crec que se va una mica d'una banda, i pel tema que s'ocupa aquesta gent gran, robots de propòsit general que tinguin tant tasques de tipus social com de tipus assistencial. I, a més, crec que cada vegada milloren les seves capacitats.
Clar, menciona també en aquest article algunes enquestes fetes entre familiars i persones grans, i els resultats mostren una bona predisposició cap a l'ús d'aquestes tecnologies. Això és així? La gent en general estaria oberta a tenir aquest tipus de robots o d'eines a casa seva?
Mira, el que diuen els estudis que existeix fins ara és que la recepció és positiva un cop s'ha conegut. És a dir, a més, jo penso que és així. Vull dir, tu primer has d'experimentar amb aquella si t'és útil o no. Per això és bàsic que aquesta tecnologia, quan s'ofi, les prestacions que se publicitin responguin en els desitjos de l'usuari, diguem. I quan això és així, realment la resposta és molt positiva. De fet, els usuaris mateixos en general són molt favorables perquè veuen que es ajuden per determinades tasques, i el que sí que demanen aquests usuaris en general és que aquests dispositius, o en aquest cas aquests robots, siguin fàcils d'utilitzar i que siguin personalitzables, és a dir, que els ajudin a les tasques que necessiten ells, no que siguin uns dispositius preconfigurats que pot ser que ells no els responguin a les necessitats concretes que tenen. I també aquests estudis indiquen que tots aquests dispositius tecnològics i els robots en concret també són útils tant per professionals, perquè es lleven càrregues de feina o es proporcionen informacions que d'altra manera serien més difícils de tenir, com per exemple determinats paràmetres com la pressió, la temperatura o el comportament o si han caigut, per exemple, i les famílies, perquè també saben que tenen un plus d'assistència i de tranquil·litat, perquè per exemple en cas d'una emergència o de qualsevol problema saben que automàticament aquests dispositius robòtics se comunicaran amb ells. I, per tant, diguem, tots els col·lectius implicats reben uns inputs positius.
Clar, la IA en aquest cas pot ajudar-nos en l'anàlisi de dades, en tasques feixugues o repetitives. Ara mencionava, per exemple, mesurar la temperatura o avisar en cas que hi hagi hagut una caiguda, però es preveu amb aquests robots compensar o equilibrar perquè la part emocional i humana, perquè això és el que més segurament enyora o més por fa o més suspicàcies crea, no? A l'hora d'acompanyar i tractar una persona major, que hi hagi aquesta part que humana, d'alguna manera.
Sí, mira, de fet, una cosa que crea una mica d'atenció és el desenvolupament rapidíssim que estan tinguent les intel·ligències artificials. I, de fet, aquesta part emocional, que sempre s'ha pensat que era estrictament humana, amb el tema de detectar l'estat d'ànim o amb quina situació se trobava una persona, resulta que en els experiments que s'han fet darrerament, comparant temes d'intel·ligència artificial amb especialistes en la matèria, ha resultat que les intel·ligències artificials han obtingut fins i tot millors puntuacions que moltes persones especialistes. Això vol dir que són capaços de detectar, per exemple, avui en dia també evoluciona molt el tema de visió i el tema d'anàlisi de les pròpies expressions facials, el propi comportament de les persones, que la intel·ligència artificial sigui capaç de qualsevol problema psicològic o d'estat d'ànim. I, per tant, la resposta és que sí, que aquests dispositius, aquestes noves capacitats tecnològiques podran intervenir amb aquestes persones i millorar el seu estat d'ànim i les seves circumstàncies. Tampoc han de pensar que tots aquests dispositius substituiran totalment el contacte humà, no vol dir això. Vol dir que serviran de complement i, en molts casos, donaran aquest suport permanent i directe. Un suport que, d'altra manera, també se pot obtenir directament amb els dispositius existents. De fet, una cosa que ja me va cridar molt l'atenció va ser que estudis que s'han fet d'intel·ligència artificial era que abans moltes d'aquestes intel·ligències se feien servir per cercar informació i sembla que els estudis d'enguany ja indiquen que hi ha molta més gent que fa consultes sobre temes psicològics o existencials, fins i tot, que sobre recerca d'informació. I això vol dir que la gent està detectant que aquest recurs és útil i ofereix unes capacitats que fa un temps ningú hagués pensat que fossin possibles.
Veurem cap on evoluciona. A mi aquesta part emocional encara em fa dubtar una mica. No sé si ens arribarà a entendre de manera genuïna aquestes intel·ligències artificials. Una cosa que no menciona a l'article, Ferran, és el preu d'aquests robots, d'aquests assistents. Això és, hi ha ja estudis sobre el possible cost que podria tenir un robot de tipus assistencial o un robot d'aquests, diguéssim, amb tasques més de sociabilitat?
Mira, jo te diria que el cost és relatiu. Depèn del tipus de tecnologia, perquè, clar, si com dius, un robot multifuncional, autònom, humanoide i clar, el preu és elevat i després un dels temes que hi ha dels problemes d'aquesta tecnologia precisament és el cost, el manteniment i una sèrie de riscs que, si vols, que en podem parlar. No hi ha un cost que es pugui determinar exactament, perquè, per exemple, si tu me dius se pot implementar un dispositiu d'interacció social que, per exemple, serveixi per fer recordatoris mèdics, que permeti estimular la persona a fer una sèrie d'exercicis, a connectar amb altres persones o posar-se en contacte amb familiars o assistents en cas de necessitat, te diria que costa relativament baix, perquè bastaria que aquella persona gran tingués un mòbil adaptat o una tablet específica que pogués estar programada per fer aquest circuit, i per tant el cost seria, diguem, molt baix en aquest sentit. Ara, per exemple, el Robot Neo, que s'ha presentat ara fa poc, que bé, també jo t'ho dic, que en aquests moments jo hauria de veure quin funcionament i quines capacitats reals té aquest dispositiu, però bueno, se parlava d'uns $20,000 actualment. De tota manera, per exemple, jo crec que quan en l'interval de temps que ha marcat Xina i Japó de disponibilitat, crec que els preus baixaran molt. De tota manera, no vol dir que tothom necessiti un dispositiu de manera individual. Vull dir, la gent gran no tota no té els mateixos requeriments i les mateixes necessitats, però crec que serà una opció viable en compte en el futur.
Ara ens posam això a pensar en el futur, però sí que és vera que ja tenim algunes solucions tecnològiques que són una realitat, que ens acompanyen en el nostre dia a dia, i de fet Ferran les menciona al llarg de l'article. Quines són aquestes eines? Que aquestes sí, molt probablement les han vistes i ens sonen més realistes que aquests robots.
Sí, bé, mira, hi ha molts de dispositius. Bé, un dels més coneguts mateix és el mòbil, no?, que avui en dia tothom té i que té una sèrie de capacitats molt innovadores, per exemple, gràcies a la intel·ligència artificial. Una d'elles és que te pots comunicar oralment i pots tenir una sèrie de funcions que fa temps no hi havia. Ara, d'altres dispositius tecnològics que són molt útils i que ja s'apliquen a la gent gran, per exemple, els sistemes d'avís d'emergències. Molts de nosaltres coneixem que molta gent du un pulsador per si una caiguda d'una emergència pot avisar, no? I automàticament se fa una cridada a una centralada i se posa en contacte, per exemple, el servei que ofereix a Creu Roja. No? És un dels més coneguts. Després n'hi ha altres que són molt senzills, però també són molt útils per la tercera edat, com són els llums amb detector de moviment, que s'activa quan una persona es mou, per exemple, quan una persona major s'aixeca al vespre per anar al bany, i així s'evita que hi hagi un risc de caigudes. Després també hi ha molts dispositius de seguiment sanitari, per exemple, per avaluar ritme cardíac o la pressió, que poden tenir informació permanent i que això se pot subministrar en el personal sanitari que faci seguiment, o se podria programar perquè fes un avís d'emergència en el cas d'aquí problema, per exemple. I també hi ha molts altres sistemes com controls de l'arma quan hi ha una persona, o els mateixos sistemes domòtics que se poden posar a una casa per facilitar una persona en cas que tingui mobilitat reduïda, per exemple, per encendre llums o per activar la ràdio, la televisió, o fins i tot sobretot de persianes. Clar, bé, tot això obliga a tenir la tecnologia adient, no? Ja preconfigurada. Altres dispositius, també alguns, és control de glucèmia, que avui en dia duen moltes persones, sí, per evitar haver de fer aquestes punxades, que automàticament, a través d'un dispositiu, normalment un mòbil o un altre, que rep informació sobre quina és la situació i si és necessari o no posar insulina. I bé, hi ha moltes tecnologies ja disponibles molt eficients i molt eficaces i que ja estan utilitzant.
Clar, aquesta part és positiva i vostè sembla optimista quant a l'ús d'aquestes tecnologies i parla d'aquests instruments com a oportunitats i no només, i citam aquest només com una amenaça. Anem a pams. D'una banda, les majors oportunitats més o manco les hem mencionades, però quins beneficis podríem resumir de l'ús d'aquestes tecnologies, sobretot en l'àmbit tant social com assistencial?
Mira, bé, per poc podríem dir que aquest ús de les tecnologies té uns beneficis molt evidents. Un és aquesta millora de reducció de la solitud i també d'otorgar una mica de tranquil·litat a la persona per aquesta supervisió permanent que pot tenir d'aquest tipus de dispositius, molts dels quals tenen aquesta capacitat de posar-se en contacte o bé en servei d'emergències o amb familiars o altres professionals que se'ls puguin assistir. Després, clar, aquesta assistència tan personalitzada que en determinats casos per resoldre problemes que nosaltres amb segons quina edat no tenim, com ajudar-nos a vestir o posar unes sabates o simplement aixecar-nos d'una cadira, no? Vull dir, temes molt, molt personalitzats i directes que poden resoldre en molts de casos una necessitat permanent. Després, tot aquest monitoratge que se pot fer a les persones, tant de diferents paràmetres de salut, però també de comportament. Per exemple, aquests dispositius amb intel·ligència artificial poden anar veient com se van modificant determinats comportaments i això pot informar el personal d'assistència social o sanitària sobre canvis en temes de salut o deteriorament de salut, en aquest cas, del col·lectiu. També poden contribuir a el que havien dit abans, a detecció de caigudes o prevenció de caigudes i, en definitiva, cal preveure que tot aquest ús de tecnologia el que farà és millorar tant la situació dels usuaris com a dels familiars i dels serveis públics que s'hi destinen.
Però, per altra banda, i ho dèiem, també parlava d'amenaces, quins són aquests riscos que poden comportar?
Sí, bé, mira, deixant a banda d'aquestes amenaces que hi ha gent que diu i què passa si aquest
la rebel·lió, no?, de les màquines.
Mostona. Sí, exacte, vull dir, això és una mica, però bueno, deixant de banda d'aquesta reflexió, que això sembla una mica més d'escàndols de ciència-ficció, el que sí que hi ha és una preocupació que també han apuntat en aquestes enquestes fetes als usuaris que s'han de fer patents. Per exemple, el tema de la confidencialitat de la informació. És a dir, si nosaltres tenim una persona que està permanentment monitoritzada en el seu comportament o en els seus paràmetres de salut, clar, tota aquesta informació hem de veure com se recopila, qui en té accés, si aquesta informació qualcú la pot robar, etc. Per tant, s'ha de tenir en compte aquesta confidencialitat de molta informació que es pot recollir. Després, els drets de la intimitat de la persona. Fins a quin punt tenen dret o les famílies o les institucions a supervisar determinats àmbits de la persona de manera contínua. Aquest dret, diem, que té l'usuari de ser una persona autònoma. No? Fins a quin punt la podem supervisar i atendre permanentment sense vulnerar els seus drets. De tota manera, hi ha que dir que ja s'ha pensat i la Unió Europea també ja ha fet un reglament per establir una mica els criteris generals i els paràmetres que no s'haurien de supervisar. I això, diem, d'una part d'aquest punt de vista de drets, no? També aquí jo volia incidir que hi ha un tema important, que ja havíem parlat un poc, que és el tema del cost econòmic. Sí. No? Tot implica un cert cost a nivell, pot ser bàsic, fins i tot a nivell de, per exemple, tenir internet, si és que fos necessari, i també el cost d'adquisició i manteniment d'aquests dispositius. Clar, això ho dic des d'un punt de vista de que no se pot deixar al marge ningú d'aquests canvis tecnològics. Vull dir, no seria just que la gent que tingui més renda se'n pugui beneficiar i els altres no. Per tant, aquí apareixeria l'activitat o l'acció de les administracions públiques per vetllar que aquests nous drets o aquestes noves possibilitats siguin d'accés universal. I un altre risc que implica tota aquesta aporta tecnològica és què passa, que això crea una dependència tecnològica. Si nosaltres cedim o deixem aquesta supervisió, aquesta assistència en dispositius electrònics o robòtics, què passa si hi ha una caiguda general d'internet en un moment determinat? Mm-hmm. pot ser que els robots siguin prou autònoms per funcionar, però aquesta informació o aquest flux o aquesta capacitat de comunicar una incidència, com s'ha de preveure, d'una banda? I després, què passa si hi ha una pèrdua d'energia general? No? Què passa si se'n va a la corrent durant molt de temps? Clar, tot això s'ha de preveure i s'ha de tenir molt clar. Per exemple, hi ha dispositius tecnològics molt específics com la gent que està connectada a un respirador elèctric. I això va passar que quan hi ha hagut una apagada elèctrica hi ha hagut gent que s'ha mort, si no hi ha previst un sistema de reserva energètic suficient per resoldre la incidència. No? Per tant, és un tema que s'ha de tenir molt, molt present. Vull dir, hi ha una sèrie de beneficis molt importants, però també han de tenir en compte tots aquests riscs reals que també hi ha entorn en aquestes noves tecnologies.
Veurem com es desenvolupa tot plegat. Si ho veiem en 10 anys, manco o més, tenint en compte tots aquests beneficis que a vegades també ens poden enlluernar de cara a tots aquests riscos o possibles amenaces que s'han de també tenir en compte a l'hora de planificar la introducció d'aquest tipus de sistemes. Ferran Didac, Lluc, autor de l'article Els robots per atendre la gent gran, part d'aquest anuari de l'envelliment 2025. Moltíssimes gràcies per passar per Codi Beta.
Gràcies a vosaltres per la invitació i espero que i us anim a que conegueu l'anuari de l'envelliment i el podeu trobar per internet. Moltes gràcies.
Així ho farem. Moltes gràcies.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és coneixement.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Xarxa experta.
I seguim parlant d'informàtica i tecnologia i salut perquè un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears ha creat un sistema per millorar l'avaluació funcional i el tractament personalitzat del dolor cervical mitjançant una aplicació per a dispositius mòbils. Es tracta de Rebecca, un sistema tecnològic que utilitza videojocs i intel·ligència artificial per facilitar la rehabilitació del coll i millorar l'avaluació funcional dels pacients. A través d'aquest videojoc interactiu, els usuaris han de moure el cap per fer uns exercicis mentre la càmera del dispositiu registra els seus moviments. Aquest sistema permet als professionals ajustar la dificultat dels exercicis segons el nivell de dolor i la mobilitat cervical. Ara, després de dues fases experimentals en què han entrenat models d'intel·ligència artificial per predir precisament aquest grau de mobilitat dels pacients, han publicat un estudi a la revista científica Universal Access in the Information Society presentant els resultats d'aquest sistema. D'aquesta manera, obren la porta a una nova manera d'avaluar la funcionalitat cervical sense necessitat de sensors externs ni equips especialitzats. I avui parlam amb dues de les autores d'aquest estudi, Josune Salinas Bueno, ella és professora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. Benvinguda a Codi Beta, Josune.
Moltes gràcies, què tal?
Molt bé, i també tenim Maria Francesca Roig Maimó, professora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la mateixa universitat. Benvinguda i també gràcies per atendre la nostra telefonada.
Hola, gràcies a vosaltres.
Ajuntau els departaments d'informàtica i infermeria, que a priori fa uns anys ens hauria semblat una cosa molt estranya, però que de cada vegada va ser més comú ajuntar la informàtica en diferents altres camps. Podeu explicar-nos quin és el punt de partida, la motivació inicial d'aquest estudi?
Pues, mira, de fa temps que estem en contacte des d'un departament i l'altre, perquè en realitat, com dius, potser ens hauria sorprès, però de cada vegada més, amb una societat que cada vegada se transforma més digitalment, en el final, pues, la col·laboració multidisciplinària i més en àmbits de tecnologia i salut, en el final se fa pues, de manera natural. Nosaltres ens varen començar a fer feina junts per la potencialitat que tenia el sistema que havien desenvolupat des d'informàtica de fer aquesta detecció i seguiment dels moviments del cap a través de la càmera, en aquest cas dels dispositius mòbils, i varen veure la seva potencialitat a l'hora de fer-ho servir per exemple, rehabilitació, que sí, és el meu camp, no? I vàrem començar a explorar, pues, això, ajuntant-nos i fent un equip multidisciplinar des de les dues vessants, com podíem unir aquestes dues àrees per acabar fent un producte que això, integrés tecnologia i donés servei a la salut.
Uh-huh. I, de moment, si no anem malament, teniu dues aplicacions, heu fet alguns estudis preliminars. Expliqueu-nos una miqueta com funciona a nivell pràctic, perquè n'hem fet ret 5 cèntims a la introducció, però hem parlat d'un videojoc, quin tipus de videojoc és? Expliqueu-nos detalls del funcionament d'aquests sistemes.
Pues, mira, jo t'explico un poc per damunt, després les qüestions més tècniques els haurà de contestar na Xisca. Jo, el que sí que puc dir és que és un joc, el que tenim jocs seriosos, que són videojocs que estan específicament destinats o dissenyats amb una funció de vegades d'educació o, en el nostre cas, de salut. Per tant, és un petit videojoc que està dissenyat ja des d'uns criteris clínics i està pensat perquè faci fer a l'usuari els moviments que volem i que estan destinats a acompanyar i a demanar els moviments que volem fer al llarg de la rehabilitació amb diferents nivells de dificultat segons les capacitats que tingui l'usuari o el pacient en cada moment. Uh-huh. I això seria un poc el joc. Entenem que quan hi ha un efecte de gamificació o de videojoc, això fa que els usuaris se motivin més per fer el seguiment i fer els exercicis i, per tant, tenir més adherència en el tractament que si els hi deim, com fem habitualment des de rehabilitació, que facin una sèrie d'exercicis, els hi ensenyem els exercicis i els hi deim que els se facin a casa. El fet de tenir aquest videojoc el que fa és que faci pues, més motivació i més entreteniment i faciliti que puguin fer els exercicis de manera continuada.
Uh-huh. Des d'un punt de vista tecnològic, la clau està en que aquells jocs serioses integren un head tracker, que és un dispositiu que permet el seguiment del moviment del cap. Realment, nosaltres tenim el nostre dispositiu mòbil que obri la càmera frontal del dispositiu, que seria la nostra càmera de selfie, i és capaç de detectar la posició del nas a damunt l'imatge. Llavors, realment el que se fa és que detecta cap a on se mou el nas de l'usuari o del pacient, que realment és el moviment del seu cap. I aquest tipus de dispositius se solen utilitzar des de fa bastant de temps per accessibilitat per a les persones que no poden utilitzar les extremitats superiors. I el fet de nosaltres desenvolupar aquell dispositiu d'accessibilitat per integrar dins un dispositiu mòbil, que és un aparell, un dispositiu que tothom du en el seu dia a dia dins les butxaques, me'l va plantejar si això ho podíem obrir per aplicar a camps que no són realment accessibilitat d'accés en el dispositiu, sinó altres camps com per poder fer la rehabilitació. I realment vàrem pensar a veure si podríem dissenyar qualque tipus de joc que quan nosaltres anàvem moguent el cap induïssem en els usuaris a que fessin el mateix exercici de rehabilitació terapèutica que se fa en una sessió de rehabilitació cervical. Uh-huh. I aquí és que vàrem pensar una espècie de joc de dianes, que en funció de les posicions de les dianes que havien de seleccionar els usuaris, podien fer que aquells pacients fessin els mateixos moviments que se demanen a les sessions de rehabilitació.
I com es fa l'avaluació? Perquè heu parlat de diferents nivells de dificultat. Com avaluau quina dificultat, diguéssim, procedeix a cada pacient?
Pues, nosaltres vàrem definir des d'un principi uns nivells de uns perfils de pacient segons el nivell de dificultat dels exercicis que venien donats per pues, una sèrie de característiques del pacient o de capacitat que tindrien pacients tipus al llarg d'una evolució del seu dolor, del seu procés de dolor cervical. Per tant, pues, tenim un nivell bàsic que té una mobilitat, o suposam una mobilitat molt restringida, per tant, els moviments que li demana el videojoc en aquest pacient són molt suaus, els objectius en els que li ha de donar són molt grans, els moviments són lentos, i conforme anem avançant en els nivells de dificultat que vàrem definir, els moviments que demana el videojoc són més ràpids, l'aparició dels objectius, de les dianes que comentaven a Xisca, les dianes són més petites, per tant, són moviments que han de ser més precisos, de vegades s'ha de mantenir el cursor damunt d'una diana, per tant, hem de poder controlar el moviment i mantenir-ho estàtic durant un temps. Per tant, se demanen una sèrie d'objectius, no només d'amplitud de moviment, sinó de precisió de moviment i de control d'aquest moviment, que va augmentant la dificultat segons els perfils que han definit.
I això, imagino que suposa o podria suposar la possibilitat de fer un seguiment dels pacients i una recopilació de dades que d'altra manera en el dia a dia, i sabem com funcionen els sistemes sanitaris, són difícils de fer. No sé si ja teniu dades preliminars sobre la reducció del dolor, l'augment o la millora de la mobilitat. En aquest sentit, aquest estudi ha tingut en compte aquests factors?
Sí, el darrer que vàrem fer amb aquest projecte de Rebeca va ser un assaig clínic en el que estem estudiant precisament quina influència té fer exercicis terapèutics domiciliaris, que seria el que manejaríem en la nostra aplicació, comparat amb l'exercici terapèutic domiciliari habitual. Uh-huh. És veritat que encara no tenim resultats perquè estem en fase d'anàlisi de resultats, però sí que, i també vàrem analitzar si això, pues, com suposaven o com té la potencialitat moltes vegades les aplicacions i la gamificació, si efectivament el fet de fer-ho amb un joc millorava l'adherència en el tractament, en aquest cas, a l'exercici terapèutic, ¿vale? que és un dels problemes que hi sol haver l'adherència precisament a fer tractaments no farmacològics, diguéssim, concretament d'exercici terapèutic. I el que sí que han fet mentrestant és el que, bueno, aprofitar totes les dades que recollíem d'ús d'aquesta aplicació i d'ús de tasques concretes que els hi feien fer per després veure si podem automatitzar aquesta detecció de nivells de dificultat o de perfils d'usuaris de tal manera que en el futur sigui la pròpia aplicació que li ofereixi un nivell de dificultat del joc a l'usuari automàticament ajustat en el seu nivell de capacitat perquè ja l'hagi detectat l'aplicació.
I la gent com reacciona o com ha reaccionat? Perquè dèieu que el fet de que hi hagués una part gamificada feia que entrés més bé. Com els pacients, quan li deies vos donarem un videojoc per fer rehabilitació?
Bueno, allà de tot, perquè clar, nosaltres quan fèiem aquest estudi assignàvem aleatòriament el grup en el que li donàvem l'aplicació i, clar, hi havia gent amb més experiència i ja més acostumats a fer servir videojocs i gent que no, gent que estava pues, amb més habilitats tecnològiques, gent que no, però igualment ha tingut molt bona acollida. La veritat és que jo crec que s'han sentit acompanyats perquè no només l'aplicació no només té aquest joc, sinó que té uns vídeos ensenyant uns exercicis, té també una manera de comunicar-se amb el professional que està, diguéssim, darrere i a distància fent el seguiment. Per tant, com que se sentien ben acompanyats i no han tingut aquesta sensació de que quan qualcú se li dona una part de tecnologia pareix que com que mos allunyam o mos deshumanitzam, sinó que al contrari, era com un entreteniment i una manera d'estar com en contacte amb nosaltres de manera continuada. I crec que ho han incorporat bastant bé i ha funcionat molt bé.
De fet, quan acabaven el tractament, se li oferia la possibilitat als pacients que no havien utilitzat l'aplicació, o si la volien utilitzar, si la volien instal·lar, i això, aquesta proposta tenia bastant bona cuida de fer il·lusió. Una vegada havien fet els exercicis de manera tradicional, poder-ho fer a través del joc. Sí que es va fer ja.
Perquè entenc que no fa falta una gran formació ni una gran educació a nivell tècnic, no?, per manejar aquest videojoc.
No, o sigui, quan comences una aplicació normal d'un dispositiu mòbil, comença mostrant uns qüestionaris que te demanen quin nivell de dolor tens, però són qüestionaris típics que hi ha les aplicacions d'avui en dia, les aplicacions web que pots utilitzar en el mòbil. Després ve un parell de pantalles, llavors es reprodueixen un parell de vídeos que mostren exercicis d'escalfament. I després, finalment, hi ha la part, potser aquesta, que és la del videojoc, que sí que potser pot ser un poc més diferent, per dir-ho de qualque manera, però el que te fa és te mostra un missatge per demanar-te permís per accedir a la càmera del teu dispositiu, perquè això sí, si no donàvem l'aplicació el permís per accedir a la càmera del dispositiu, el head tracker no pot funcionar. Llavors, una vegada li han donat permís, surt una finestreta allà on indica quina és la posició en la que s'ha de col·locar l'usuari perquè funcioni bé. És un requisit. Des del punt de vista del head tracker, la Josnera ens explicarà com és que s'ha de col·locar realment la persona per fer l'exercici correctament, però des del punt de vista del head tracker l'únic que se demana és que la càmera sigui capaç de veure tota la cara del pacient. I una vegada detectat la cara, surt el cursor i ja veuen que quan moven el cap, el cursor se mou i va seguint el moviment del pacient. Anna, jo soné. Ara vos explicaràs la postura correcta del punt de vista de rehabilitació.
Sí, bueno, jo crec que resultava fàcil d'incorporar, primer perquè el primer contacte amb l'aplicació el feien acompanyats del fisioterapeuta que els hi guiava en els assaigs que estaven fent, l'estudi que estaven fent. La posició és molt similar a quan un interacciona o està visualitzant qualcuna cosa en el dispositiu mòbil. El dispositiu mòbil és el seu propi, per tant, estan acostumats a manejar-ho. I en tot cas, això se sosté d'una manera molt natural. Sí que els hi feien fer els exercicis amb una postura concreta, perquè era ja una qüestió més d'exercicis concrets pel dolor cervical. Però sí que el que han fet també és avaluar l'usabilitat d'aquesta aplicació, una vegada ho empraven, que mos fessin una valoració de lo fàcil o difícil que era per ells emprar-ho. I quan hem obtenit els resultats, que d'això sí que ja en tenim, sí que mos ha sortit sempre que és una eina fàcil d'utilitzar i fàcil d'incorporar. L'únic, el més diferent, diguéssim, és el que comentava en el Xisca, que a la gent li resulta diferent i potser un poc més difícil d'incorporar-se a que sigui la càmera la que ens estigui seguint els moviments del cap i no que estiguem interaccionant amb els dits, amb el dispositiu, que és el que habitualment fem. Però a part d'això, la veritat és que ha tingut bastant facilitat d'ús i usabilitat.
Ja per acabar, no sé si teniu pensat, després d'aquests estudis preliminars, fer ampliacions, fer extensiu aquest ús, ja no només a dolor cervical, sinó a altres possibles malestars o dolors. Quin és el futur d'aquest projecte, Rebeca?
Pues per ara, el que estem fent és poder posar aquest dispositiu, encara en fase d'estudi, a disposició del Servei Públic de Salut perquè se pugui utilitzar en rehabilitació en pacients reals. Això ho estem fent a partir d'un conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació BIT, perquè la Fundació BIT té una plataforma de jocs seriosos per salut i per rehabilitació que es diu Play for Health, que fa anys que funciona, però que ara el que farem serà incorporar l'aplicació de Rebeca de dins d'aquesta plataforma perquè en els hospitals públics de Balears se pugui emprar a rehabilitació. Repeteix que encara és en fase d'estudi, perquè encara no haurien de seguir més fases per poder fer-ho servir de manera ja com a producte final, però ja se podrà emprar i generalitzar més el seu ús en pacients reals. I això seria la següent fase. La següent ja pues, ho explorem com a eina de valoració en si, que és el que estem estudiant ara també, i altres dolències o altres parts, pues, clar, ja ens canvia molt l'ús de la tecnologia que hem desenvolupat. Per tant, ja és una exploració com a més en camp obert.
Jo són Salines i Francesca Roig, unes de les responsables d'aquesta Rebeca, aquest sistema per millorar l'avaluació funcional i el tractament personalitzat del dolor cervical. Moltíssimes gràcies per passar per Codi Beta avui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
El retrovisor.
Parlam en el retrovisor d'avui del Dia Mundial de la Informàtica, que commemora una de les eines més valuoses creades per la humanitat, una de les disciplines que més ha influït en el curs del segle XX, sobretot per als avenços en la transmissió de dades i la informació, mantenint les persones connectades arreu del món. El terme informàtica prové de l'alemany informàtic i va ser creat per l'enginyer elèctric Carl Steinbuch l'any 1959. De fet, és la contracció de les paraules information i automàtic. Aquest dia, aquesta diada, se celebra cada 9 de desembre en homenatge a Grace Hopper, i d'ella volen parlar, una dona pionera al món de la informàtica, nascuda precisament un 9 de desembre de 1906. Grace Murray Hopper va ser una científica de la informació i militar nord-americana. Va ser la primera dona programadora que va desenvolupar, entre d'altres, diverses aplicacions comptables per al Harvard Mark I, el primer ordinador electromecànic del món desenvolupat per IBM. Amb això, posant punt el Codi Beta d'aquesta setmana. Bernat Nadal i Rafa Andrés han estat al control tècnic. Tornem la setmana que ve. Gràcies per escoltar-nos.